80 minuts. També Jordi Alba, es parla molt, vaja, jo crec que estic pràcticament segur que demà Valdés serà titular, i així doncs també podrien haver-hi més rotacions. Luis Enrique li han preguntat i diu que no vol especular sobre aquesta qüestió i que encara té hores per decidir l'11.
Lo que sí es cierto es que no pensamos especular con ningún jugador. No hay nada que proteger y solo pensamos en intentar ganar el partido. Estamos en un grupo que ya se calificó en su momento de la muerte y en el que cualquiera de los cuatro equipos se puede clasificar, y nosotros, a pesar de que estamos en una posición con ciertas ventajas, no tenemos ninguna intención de especular y queremos ganar nuestro partido para poder quedar primeros.
Veurem, doncs, quin és l'11. Demà sortirem de dubtes. Un nom molt important que avui ja s'ha posat sobre la taula definitivament, que és el d'Ansu Fati, 0 minuts. També s'ha de dir que hi ha 7 jugadors dels 26 que no han jugat encara, no? No és només Ansu Fati, però el cas d'Ansu doncs crida l'atenció pel tipus de jugador que és, pel potencial, pel talent, i també per una qüestió molt cridanera, que és que ni tan sols s'ha escalfat, no? I això d'alguna manera doncs porta a pensar que potser doncs no entren els plans de Luis Enrique en aquest Mundial. I el que escoltarem ara és important perquè Luis Enrique d'alguna manera sí que ve a admetre doncs que Ansu és l'últim de la fila, com a mínim si no canvien les coses. Diu que és l'últim jugador que va cridar, que va tenir dubtes amb ell i que la competència és molt dura. Així que una mica, Aleix, jo la sensació que tinc és que si Ansu no juga demà, ya no jugará más en aquel Mundial. Escoltem la reflexión de Luis Enrique.
Ansu Fati fue el último jugador en entrar en la lista, sin ninguna duda. De hecho, en la penúltima no vino. Traje 8 delanteros. Quizás fue la posición en la que más dudas me planteó, si traer a Ansu o traer a otro compañero. Pero tengo que decir que estoy encantado con lo que estoy viendo en los entrenamientos. Pero hay mucha competencia. Tengo 8 delanteros que vuelan, pero literalmente los puedo ver entrenar.
Sent soroll, no? Ara estic passant aquí al costat d'argentins,
Argentins que... Sí, segueix la festa, a Doha.
Sí, segueix la festa. Sí, això no dorm avui. Però és el que té el Mundial, Aleix. Avui celebren els argentins, demà celebraran els espanyols, potser els alemanys, que jo crec que passaran. Tinc la impressió que passarà a Alemanya i que és una selecció que anirà cap amunt. I veurem què passa amb Bèlgica, Croàcia. És que déu n'hi do la jornada que hi ha demà.
Sí, és que a més demà, Damià, sí. Poden passar els 4, fins i tot Costa Rica,
I d'això parlava Luis Enrique. Perfecta assistència, perquè Luis Enrique deia això, que és un grup on no hi ha ningú classificat i no hi ha ningú eliminat. És a dir, que no cal descartar, no s'ha de descartar ningú, ni a Costa Rica, que encara pot fer 6 punts en el grup.
Si algú descarta Costa Rica, Costa Rica puede ganar su partido a Alemania. No hay ninguna duda. Cualquiera de las 4 de los 4 equipos puede, o 4 selecciones puede pasar a octavos. Eso ya indica muchas cosas.
I per últim, les especulacions i les hipòtesis que ja fa dies que es venen fent sobre el fet que Espanya pogués especular i d'alguna manera, cosa que a mi em sembla bastant inverossímil, deixar-se guanyar demà contra Japó i quedar segona per evitar Brasil en un possible creuament de quarts de final. És important que Luis Enrique admet que ho han pensat, que humanament diu que doncs és lògic pensar en la possibilitat d'evitar Brasil a quarts, però que al cap i a la fi és absurd i que el que ha de fer qualsevol esportista doncs és sortir a guanyar i després doncs ja es veurà què passa.
Cuando tú estás convencido de que tu equipo es un muy buen equipo y que queremos jugar 7 partidos, no se trata de quedar segundos. Nosotros queremos quedar primeros. Primeros. Eso significa jugar en octavos contra el que sea, contra el segundo del grupo F. Perfecto. Y en cuartos, que nos toca el del H, ¿no? O el del que sea. Y en teoría dices que es Brasil. Pues muy bien, pues jugaremos contra Brasil. Pero primero hay que ganar a Japón. Nosotros no podemos hacer las cuentas de la lechera. Y luego ya nos la jugaremos con quien sea.
Luis Enrique, desencadenat, està desencadenat. Mira, ara estava mirant la selecció espanyola. Sí, tota raó, perquè mai saps el que pot passar, no? Et dones per fer d'una cosa i després no. Mira, la selecció espanyola, si passa, hi ha una opció que quedi eliminada. És remota, però demà podria quedar eliminada. Però si passa com a primera, dilluns a les 4 de la tarda, segur, contra el segon del grup de Bèlgica, Croàcia i Marroc.
Si passa ja ens va bé aquest horari, Un partidet d'hora. Netejar-nos d'un partit a les 10 hores d'aquí ja ens aniria bé.
Tu funciones millor de nit, home.
Un parèntesi també aniria bé,
No, mira, i l'altre...
T'agrada més la nit que el conte de Dràcula, lladre.
Mira, et donaré una altra bona notícia. Si Espanya passa a segona, juga dimarts a les 4 de la tarda, també. Vull dir que Espanya...
Sempre a la tarda.
Espanya jugarà el seu 8 de final, com a primera o com a segona de grup, a les 4 de la tarda, hora d'aquí, i contra, ja et dic, o dilluns o dimarts, un dels dos dies, segur, aquests vuitens de final. Molt bé, Dami, et deixem que, si estàs sortint i ja en renou, m'ho vols rematar molt ràpid amb un protagonista amb qui has pogut parlar? Vinga, va.
Sí, tenim temps. Ara ja estem enfilant la recta final cap al metro, però jo crec que hi arribarem amb... Si no, podríem esperar, però hi arribarem amb 3-4 minuts. I és que a les últimes hores, Luis Fernández, el Mita, s'ha passat per la concentració de la selecció espanyola.
Machote, l'ex de l'Espanyol, sí.
I tant, està comentant per Bein Sports França i s'ha passat per la concentració a saludar Luis Enrique. Volia saludar Luis Enrique. Bé, a nivell de seleccions, Mita de França, no? Va guanyar l'Eurocopa del 84 en la final contra Espanya i res, vam aprofitar per saludar-lo i li vam fer algunes preguntes sobre l'actualitat d'aquest Mundial i li vam preguntar, ell que era migcampista, com veu els joves talents del Barça, a Gavi i a Pedri, i així ens els ha analitzat.
Pedri me gusta, pero la complementariedad con Gavi...
También te voy a preguntar por él.
Pero los dos, estoy encantado. Y tienes a un... En los dos tienen a un jefe. Tiene a uno que los manda bien, que les ayuda bien, es Busquets. Y estos jóvenes, yo cuando he empezado era joven, tenía la fuerza, pero tenía que estar con jugadores que tenían la experiencia. Yo he tenido Tigana, he tenido a Platini, he tenido a Gires. Para que un joven se pueda formalizar, se pueda poner bien, tiene que estar bien acompañado, y esos dos están muy bien acompañados, y me gusta los dos, Pedri como Gavi, me gusta porque el golazo de Gavi el último día, yo Gavi cuando lo veo entrar, lo veo jugar, lo veo con el Barça, lo veo con la selección española, lo veo con esa gana que pone ahí dentro del campo, y que técnicamente es un buen jugador, y Pedri es más elegante, más con más tranquilidad, vamos a decir. Pues yo creo que eso es muy bueno de ver, a mí me gusta mucho.
Futuro de España y futuro del Barça.
El futuro del Barça y el futuro de España, si se quedan en el Barça, eso
pues, hombre, esperamos, ¿no?
Eso es lo que se puede
llevar el PSG o algo, se sabe algo.
No sé nada. El PSG tiene sus problemas para ganar la Liga de Campeones, pero bueno, el Barça tiene con esos jugadores que Ansu Fati también, Ferran, todo eso, que jugadores que están ahí, pero eso es el porvenir del fútbol español.
Com apreta, Damià, fins i tot amb això, a Luis Fernández.
Però és un molt agraït, aquest personatge.
Sí,
eh?
sí.
Perquè es mulla.
I parla clar, sí, això t'anava a dir. Moltíssim, moltíssim. Molt bé, Dami, alguna cosa més?
No, jo crec que res més. Anem a descansar i demà partit, Espanya-Japó. I bé, desembre ja, eh? Hem arribat a desembre, hem creuat la línia que jo em marcava, una mica la frontera, fa unes
hores de desembre.
I EGM demà, Damià.
Dia gran.
Ah, demà enviareu un missatge, no?
Sí.
Una miqueta, amb xifres, no?
Tu posa el Basté ja a les 6 de matí, sí, ja t'ho dirà tot. I a les 8 et farà un davantal que ja veuràs, també.
Doncs estarem atents perquè a través d'internet RAC1 s'escolta tot el món, tu.
Així m'agrada.
Cap problema.
Badan, Damià, un dia més, gràcies. Magnífica feina.
Vinga. Una abraçada, bona
adéu,
nit.
Adéu. I també convidarem el Paco Cabezas, que també el faran fora de l'estadi. Paco, fes-me una última valoració d'aquest Espanya-Japó. Com el veus tu?
Pues la verdad es que creo que la selección española, al menos, ha sido la selección, para mí, que mejor ha jugado en esta primera fase del Mundial. Sí que es verdad que hubo gente que se quedase un poco chof después del partido contra Alemania, pero hubo tramos de altísima calidad. Sí que es verdad que yo creo que es una selección que quizá le falte algo de experiencia, le falte ser algo más canchera, sobre todo si tiene que enfrentarse con equipos sudamericanos, incluso te diría equipos africanos. A mí un cruce contra Marruecos me preocuparía especialmente en ese sentido. También creo que se está hablando demasiado de la labor de Luis Enrique, pero no la labor deportiva, sino la labor extradeportiva. Y yo no sé, de momento no está afectando demasiado, pero los últimos días se está intuyendo una presión extradeportiva que yo creo que puede ser perniciosa y excesiva. Y luego, en cuanto al aspecto más deportivo, estoy muy de acuerdo con Damián. Yo creo que mañana va a haber muchísimos cambios. Hay futbolistas que necesitan un descanso. He estado hablando con compañeros que están siguiendo mucho la selección española y sobre todo incidían en Jordi Alba, en Dani Olmo, incluso valoraban la posibilidad de que Morata fuera titular. Y lo que nadie tiene muy claro todavía es el papel que tiene Ansu Fati en esta selección. parece evidente que no va a ser un jugador al menos determinante de inicio en ningún partido, pero sí que Luis Enrique lo tiene muy en cuenta para aquellos momentos de urgencia en los que haya que meter algún gol y tengas un jugador que tiene ángel. Y de momento en esta plantilla de España nadie tiene el ángel del gol como Ansu Fati. Pero bueno, yo no entiendo que mañana habrá demasiados problemas contra Japón. El otro día estuve viendo el Japón-Costa Rica y la verdad es que fue un partido ciertamente duro, fue durísimo. Costa Rica, de hecho, lleva 3 puntos, pero solo ha rematado una vez a puerta. Y la verdad es que me decepcionó bastante tanto el papel de Japón como el papel de Costa Rica. Es decir, mañana no espero ninguna sorpresa, la verdad.
Molt bé, amic. Una abraçada forta, gràcies per quedar-te fins a aquestes hores i bona feina el que et queda, Paco.
Os echo de menos, gracias.
Adéu, Paco.
Adéu. Vinga, una abraçada. Paco Cabezas, també des de Qatar. Deixem que se'n vagin descansar. Són les 2:10 de la matinada, allà a Qatar. Una primera valoració i també no, deixarem marxar el Pal Nagumat.
Bastant d'acord amb el Paco, perquè al final és veritat que Espanya ha brillat, ha tingut moments molt brillants, el primer partit, per exemple. No hem d'oblidar que Costa Rica no deixa de ser la selecció 31 del rànquing FIFA, per tant, no és Aràbia Saudita. És veritat que no està fent un bon Mundial, però és una selecció bastant sòlida. En el segon partit contra Alemanya, fins als canvis de Luis Enrique, mira que Luis Enrique jo el defenso i el defensaré sempre mort, però no està massa encertat amb els canvis de Nico, Kiko... I crec que és Esvalde,
Coque, Nico,
i Valde, sí. I per tant estic bastant d'acord, és qui més ha brillat. França, a veure, al final avui ha perdut contra Túnez, el segon partit guanya amb dificultat 2-1 per la mínima a Dinamarca, i el 4-1 contra Austràlia crec que va ser enganyós. I Brasil, bueno, Alemanya tots sabem que està amb l'ai al cor, i Brasil també 2 partits, 3 gols a favor, és veritat, cap en contra, però tampoc ha brillat tot el que podria brillar com a selecció. Per tant, l'anàlisi que fa el Paco el compro bastant.
Tu, Fernando, com veus aquest Espanya-Japó demà a les 8?
És veritat que a mi em va impactar, com deia el Lluís, el Planagumà. Dic, que jo vaig enganxar la segona part del partit del Japó contra Alemanya. Alemanya jo crec que la primera part va jugar bé, i va mereixer fer gols, i va mereixer anar-se'n, bueno, posar-se endavant del marcador bé. Però a la segona, jo vaig veure el Japó molt bé, també perquè havien de donar aquest pas endavant, i el van donar, i es van plantar a l'àrea d'Alemanya, van pressionar molt, i la tocaven bé allà a la frontal, i donaven bones passades interiors, i combinaven bé, i a mi em va sorprendre. I és veritat el que deia el Paco, que el partit de Costa Rica... Crec que va fer canvis, l'entrenador.
5 canvis.
5 canvis. Crec que això va anar en contra de la dinàmica que havien adquirit contra Alemanya. I em va, és veritat que em vaig desinflar, que jo sempre penso que el Japó algun any, gent organitzada, i que ara tenen bon físic, i que tenen bon peu... algun dia donaran alguna sorpresa, no? Però crec que demà Espanya tècnicament està per sobre. Ara bé, veurem els canvis. Quan un equip el toques molt...
Ens l'hem de veure demà, no?
No, sí, jo estic a favor de que jugui Ansu, però vull dir que si fas 5 o 6 canvis per oxigenar...
Amb això té raó, Fernando.
Aquesta continuïtat la trenques. I jo crec que Luis Enrique, per exemple, avui l'han apretat amb el tema Busquets, perquè té una groga.
Té una groga, sí, està una de la suspensió.
I ell ha dit, no ha dit que jugaria, però he vist una entrevista de la Televisió Espanyola i deia, yo solo te digo que no saldré a especular, yo no quiero especular.
Sí, ara ho sentim. Sí.
No et dic si juga o no juga, però tot i que tingui una groga, ha deixat d'entrar a veure que el Busquets jugarà. Jo el faria descansar, personalment, però potser sí que fa canvis, però aquí hi ha 3 o 4 peces que considera que són allò, columna vertebral, i que no ha de tocar massa. I jo l'únic que li trobo a faltar a Espanya és que, igual que en estàtic i contra Costa Rica, va ser, bueno, es va atropellar i li van entrar tots els xuts, crec que a la contra, contra Alemanya, va tenir algunes opcions, quan Alemanya se n'ha d'anar a buscar com a mínim l'empat, perquè Espanya s'avança i Alemanya se'n va cap endavant descaradament, surt el Sané, el davanter que va fer el gol, i Espanya va tenir ocasions a la contra, i no va saber liquidar-ho. Ni el Nico ni el Morata van estar encertats, i crec que, bueno, és que haguessin eliminat Alemanya.
I demà pot ser un partit així, Planagumà, això?
Jo crec que sí, crec que Espanya està fent...
O sigui, pot ser la contra, el Japó buscant-te, pressionant-te, sí?
Sí, però jo crec que Espanya està fent el millor joc de posició que s'està veient al Mundial. juga més com un equip que com una selecció, i això és un punt molt, molt a favor. De cara a demà, tot i que faci canvis, seguirà plantejant el mateix. És cert que el Japó, al contraatac, serà un equip molt més perillós que inclús Alemanya, que ho considero, i evidentment que Costa Rica, perquè té jugadors molt més ràpids, però Espanya també ho té bastant fet. Vull dir que al final, en situacions concretes, pots...
Li val l'empat per ser primera...
Depèn, com jo crec que és més, més endavant. El fet de tu generar-te dubtes per fer canvis, no guanyar amb la contundència que pots guanyar, o inclús no guanyar, i generar dubtes de cara al següent partit, que sí que és el decisiu ja, pot ser pitjor que realment el que pugui passar.
Luis Enrique, què t'està semblant?
Doncs m'està semblant que té les coses clares. Té les coses clares, va cap endavant i pren les decisions que creu que ha de prendre. Ho llegia l'altre dia amb un psicòleg, no?, el Xavi Lucas, que parlava una mica de que està prenent decisions obertament sense la por que podem tenir molta gent a prendre decisions, i ell, doncs, per una circumstància personal, ja no, entre cometes, no ha de tenir cap tipus de por a prendre, no?
Sí. O et prens la vida diferent, no? O afrontes les decisions aquestes diferents.
Sí, pors, no? Sí, sí, sí. I en aquest aspecte crec que està fent el que tothom hauríem de fer, no? Sense tenir tant en compte.
Com lo del Twitch, no? Fer streamer, no?
I de fet, també sabeu com funciona millor que ningú, no? Si no s'estigués parlant de tot això que està fent extraesportivament,
ja s'estaria parlant
de jugadors. I al final jo recordo a l'últim europeu amb Morata, que era com una guerra...
Que si no marca.
I llavors els jugadors no s'està parlant de ningú.
Ha tirat parlant. Bones cortines de fum, jo crec que per protegir els futbolistes.
Avui ha parlat de l'unanisme que hi ha a les convocatòries.
Ah, sí?
Sí, sí. Avui ha dit que ell, mentre no facin soroll, els jugadors s'han de aliviar com quan toca. Sí, sí. Avui
jo
ho ha
crec que
així.
Comunicativament estàs gestionant molt bé. Tot el que és l'entorn de la selecció crec que ho estàs gestionant molt bé. És veritat que, a més, té aquesta habilitat de crear exèrcit, perquè és una pinya. Aquesta selecció, més enllà de la superioritat de jugadors del Barça, etc, la veritat és que ha aconseguit fer un petit exèrcit, i el comandant, el coronel, sense cap mena de dubtes ell. I els jugadors li reconeixen aquest paper de lideratge indiscutible, i van tots a una realment com poques vegades he vist a la selecció espanyola.
Vull veure què passarà quan es perdi, per això. No?
Però,
si gira això o no,
jo crec que Luis Enrique,
a nivell de crítica...
El que ha demostrat és una força brutal, perquè quan ell va deixar la selecció, home, després del que va succeir, tu dius, no tindrà ganes de tornar-hi. I va tornar, va voler tornar. I jo crec que el jugador que em diu, ostres, aquest tio té força, aquest tio va en sèrio, aquest tio no el pots decebre. Si ell vol tornar, has d'estar totes amb ell. I jo sento els suplents quan parlen, perquè mira que l'Eric García, per exemple, és un tio molt intel·ligent.
I avui l'he llegit al Mundo Deportivo, amb el Ferran Martínez.
Clar, però és que li ha passat per davant un jugador que no és central, com és el Rodri. I fins ara estava jugant l'Eric García, fins i tot el va posar Luis Enrique, se'n recordeu, a la final de la Nations League.
Superfixa.
La va posar contra Mbappé.
I contra Vinti Maria.
La jugada polèmica que li dona el títol a França és a Eric García.
Que tenia raó Eric García.
Sí, sí, sí.
El que passa que hi ha una normativa que és lamentable, però al final ell, a Luis Enrique sempre l'ha posat, i ara no el posa. I els sents parlar i dius, és que és això, és un equip, és una pinya, és un exèrcit, van a tots a una, i jo crec que la gran força d'aquest equip és això.
Mira, et deixaré marxar, Lluís Planagumà, que si no avui hem abusat molt de tu, que et volíem convidar una estoneta i al final pràcticament et passaràs aquí tot el programa. No, només per acabar, estàs content al Vissel Kobe, de segon entrenador?
Sí, ha sigut una temporada...
Vas estar amb l'Otina, no?, ara sí, un entrenador japonès.
Sí, una temporada dura, difícil, van haver bastants canvis, jo també vaig ser entrenador provisional de l'equip.
Sí, és veritat, dos partits, no?
Dos partits, bé, una temporada difícil en aquest aspecte, no?, però content.
Ha acabat bé, per això, la temporada.
Ha acabat bé, m'ha acabat fent una bona temporada, els jugadors que coneixem, doncs, han acabat bé, això és un aspecte molt, molt important, i com parlàvem, no?, del fet de liderar i de tractar aquest tipus de jugadors, ells necessiten veure aquesta capacitat i veure que saps el que fas i cap on vas i ho agraeixen. A vegades, si no tens algun missatge clar, generes dubtes, i és una de les dels aplantatges més grans, no, d'aquesta temporada ja.
Qui t'havia de dir que dirigiries Andrés Iniesta, no?
Sí, no? I conviure cada dia, no? Que al final és un goig poder conviure amb ell al camp i veure com entrenar i com jugar amb el talent que té.
Està bé o què? Té corda per estona?
Sí, no, té talent. A més, ell és un malalt del futbol. a més, amb una temporada que ha estat difícil, ell també ha liderat a nivell de vestidor, i pues, com et deia, ha sigut totalment una temporada espectacular en aquest aspecte amb ell.
L'any que ve segueix, en principi, té contracte, i sí, ell, vinga, i un any més, Andrés Iniesta, endavant. El Bojan el tenim ja mig recuperat, Sergi Samper també mig recuperat.
Sergi també ja recuperat, bé, que, bé. Que va estar doncs, amb uns creuats durant tot l'any. Bueno, són jugadors que hem coincidit durant molts anys paral·lelament a futbol base, hem coincidit al futbol professional i ha sigut una gran experiència.
Molt bé, t'hi veus molts anys al Japó?
Veurem, el futbol mai saps on...
Bé, l'any que ve continues, no? Segur, al Vissel Kobe.
Seguirem veient a veure què acabem fent.
Molt bé. Lluís Planagomà, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per haver vingut, que ho deixis demà d'aquest Espanya-Japó, no? Tu que també tens aquest punt japonès, sí, sí. No? Demà aniràs no? amb el cor no, mai que dividit.
Se m'ha escapat, no? Jo sé qui em va dir, diu, com és? No, potser guanyem. Ui, potser guanyem, però tu m'hi vas, jo sé que porto 3 anys al final.
Et sents una mica japonès, sí, allà, sí, també? Sí. Molt bé. Lluís Planagomà, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Vinga, molta
bé.
Sort. Gràcies per haver vingut. 12 i 20 minuts. M'agradaria, amb el Fernando Polo i el Lluís Carrasco, parlar un moment de l'actualitat del Barça, val? Però rematarem ràpidament, en un minut, l'altre grup de demà, que és el de les 4 de la tarda, el grup F, amb Bèlgica, amb Croàcia i amb Marroc, jugant-se a les dues places que queden. Pol Rodríguez, hola, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, la selecció belga, que és tercera del grup, amb 3 punts per darrere Croàcia i Marroc, com deies, que lideren aquest grup amb 4. Bèlgica està obligada a guanyar Croàcia, però clar, els croats els val l'empat per passar als 8ens. Millor ho té el Marroc, que juga contra a priori la selecció més fluixa del grup, el Canadà, Cué, i ja eliminada amb 0 punts. La diferència entre Croàcia i Marroc és de només un gol, per tant, en cas de victòria per tots dos, si es produís, a més, el mateix resultat, passaria Croàcia com a primera. La jornada decisiva, que arriba enmig d'un ambient enrarit a la selecció belga, alguns mitjans del país han filtrat episodis de tensió, fins i tot, entre futbolistes, com per exemple Kevin De Bruyne i Jan Vertonghen, després de la derrota contra el Marroc en l'última jornada. Tot plegat incentivat per unes polèmiques del mateix De Bruyne, el migcampista del City, que va assegurar en unes declaracions que eren massa vells per guanyar aquest Mundial. Doncs bé, avui en la prèvia, el tècnic, el català Robert Martínez, ha defensat els futbolistes i ha llançat un dard cap a la premsa belga.
Now you got some outlets in Belgium that they are quite happy to...
A Bèlgica estan aprofitant aquesta situació per publicar notícies falses. És sorprenent. Potser estem escoltant massa el soroll extern. Sembla que hi ha un desig per trobar coses negatives en lloc de gaudir de la millor generació que hem tingut al futbol belga. Around this team rather than really get the nation together,
support this team, enjoy the talent of the best generation that we ever had in Belgian football. El de Balaguer té la selecció contra les cordes, un equip semifinalista de l'última Eurocopa que amb permís potser de Dinamarca i a l'espera del que passi en la resta de grups podria ser la primera gran sorpresa negativa d'aquest Mundial.
A veure què passa demà en aquest grup. Recordo que d'aquest grup surt el rival de la selecció espanyola als 8ens de final. Si Espanya queda primera, juga contra el segon del Bèlgica-Marroc-Croàcia. Si Espanya queda segona, juga contra el primer d'aquest Bèlgica-Marroc i Croàcia. Demà sortirem de dubtes. A les 4, a RAC+1. Resolem en directe aquest grup de Bèlgica, Marroc, Croàcia i el Canadà, que ja està eliminada, i a les 8 a RAC1 amb el Toni Clapés i tots els màpets del Versió farem l'Espanya-Japó. Gràcies, Pol.
Gràcies.
Vinga, fins ara. Una pausa, Fernando Lluís, i parlem del Barça amb la Marta Ramon i el Roger Saperes.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Com més desitges alguna cosa, més probabilitats tens que es compleixi. Però si el que desitges és un Audi, al Saló d'Ocasió les probabilitats es multipliquen. Del 26 de novembre al 4 de desembre, aconsegueix el teu Audi seminou amb manteniment Audi Full Drive gratuït durant 2 anys i avantatges exclusius. Només durant el Saló d'Ocasió a la Fira Barcelona de Montjuïc. Consulta'n totes les condicions a Audi.es.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
RAC més 1
presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
El torròmetre de Torrons Vicent.
Tots ahir 25, ja tenim per aquí el Roger Saperes, hola Sap, eh?
Hola, què tal, Pariser? Bueno,
i la Marta Ramon, també la tenim per aquí, hola Marta.
Hola, bona nit.
Què tal, bona nit. Uns minuts més enllà del Mundial per parlar del Barça, que avui hi ha algunes notícies destacades. Però primer regalarem un lot de torrons Vicenç, ja sabeu, l'autèntic torró de Gramunt, el torró torró. Sortejarem a algun dels oients que truquin al 902-47-700 un lot amb un torró tou, un de Gramunt, un de crema i un de soufflé. Us recomanem que aneu al supermercat que vulgueu, o si no, entreu a Torrons Vicenç, a les botigues oficials, a vicenç.com, a la pàgina web, a rac1.cat, i allà trobareu totes les novetats que hi ha aquest any. Per exemple, n'hi ha algunes aquí sobre la taula de l'estudi de RAC1, era la tercera sorpresa d'avui. Què tal, Lluís, Fernando?
Molt bé, sí, gaudint dels Torrons Vicenç. Val.
Us ha agradat molt? He vist el de Ristretto, no? Aquest,
el de Cafè Ristretto, espectacular.
Val. A tu, Fernando, n'hi ha algun que...
A mi m'agrada molt el de Fastuc i aquest de Fruita de la Passió també.
També, eh?
I el de Ristretto també, no t'enganyo.
Val,
molt bé. Enganxat a tu.
El de Fastuc he vist que quedava una engroneta i estava el Fernando, però
sí,
allò...
Sí, 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 que consti, i us ho he dit abans, m'he retratat aquest cap de setmana i he comprat dues què, Lluís, m'has dit?
Dues barres,
una de crema, diria,
sí,
i l'altra de Fastuc.
Mira'l.
Ah, sí? A on? A quina botiga del Torrons Vicenç?
A una brutal que tenen a Madrid, sí, perquè he estat el cap de setmana a Madrid, i tenen una botiga, quan passes del Museu del Prado cap a les Cortes, la carrera, sí, de Sant Jerónimo,
sí,
tenen,
sí, sí,
una botiga allà, una cantonada, brutal. I a més ho fan molt bé, perquè hi ha uns nois i unes noies amb unes safates fent degustació a tothom.
A l'entrada?
A l'entrada. I ho fan molt bé perquè molta gent, només per tastar... I a més, molt variat, eh? La gent ja els tasta, entra...
Pam! I has picat.
Sí, has picat perquè a més ho tenen molt bé muntat.
Estan boníssims.
Ho tenen molt bé muntat, et pregunten d'on ets, i a més, si allà dius de Barcelona, d'Hospitalet, bueno, de Catalunya, et parlen fins i tot en català.
Ostres!
Sí, molt bé. O sigui, hi ha una varietat brutal, brutal.
Si ets una mica avispat, et fots allà de torrons... No,
home,
al...
a veure, no t'enganyo que, com que la safata és generosa, a més tenen de molta varietat, eh? Doncs, home, va estar tant... I cada
estàs
cop que passes...
Algú amb el platet que se l'emporta ja per el dia de Nadal, no? Sí, sí. Omplir-lo
aquí a la bossa, sí, sí,
i ja talladet, ja, no? Cap a casa.
Sí, 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 sí. Però molt bé, molt bé. S'ha d'admetre.
Jo et prometo que portarem una barreta de torró de gin tònic per tu i una barreta de torró de dònuts pel Lluís Carrasco.
Ara,
això us ho prometo. Però avui volíem fer el tastet que ens va prometre el senyor Àngel Velasco Fill, que faríem de les novetats. I aquí hem portat unes quantes novetats. Tenim l'oient guanyador del telèfon, ja? Encara no, eh? Val, doncs vinga. De seguida el saludem en directe i que ens expliqui quin és el seu torròmetre d'aquest any. Recordo també Torrons Solidaris, de RAC1 i Torrons Vicenç. Per només 7 euros col·laborareu amb la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. Teca del Barça. Res, farem un quart d'hora i us deixaré marxar. Fernando, Lluís, també. Dilluns, aquí a RAC1, el Tu Diràs, us vam avançar que la Lliga enduria aquesta normativa del Fair Play. Vam donar els detalls d'aquesta circular que Joan Laporta i el club havien rebut i que el mateix president Laporta va explicar en un acte solidari. Entre altres qüestions, vam explicar que es limitava l'ús de les palanques, una mesura que afecta de ple el Barça, és a dir, a partir d'ara, activar una palanca econòmica no t'ampliava el marge salarial, no et donava més fair play, no? Era una normativa que ha canviat la Lliga i que clarament afecta al Barça. Doncs bé, avui, Barça i Madrid, en desacord amb aquestes modificacions que ha fet la Lliga, han decidit conjuntament plantar Javier Tebas i no aniran a l'assemblea de la Lliga, que s'ha de fer a Dubai, justament d'aquí a una setmana, Marta, dimecres que ve.
Sí, si vols, podem començar explicant què diuen Barça i Madrid. Els comunicats, a mesos en paral·lel, quan passaven pocs minuts de les 3 de la tarda, es queixen de la urgència de la convocatòria i, en el cas del Madrid, titllen d'il·legal portar l'assemblea tan lluny. Des del Barça remarquen que assumptes tan rellevants relatius a la modificació dels estatuts i el reglament general de la Lliga requereixen un debat previ més gran i una anàlisi més extensa i participativa que faciliti el màxim consens que mereix una reforma d'aquesta envergadura. Com que entenen la Lliga no ho està fent com pertoca, decideixen no anar a Dubai i manifesten la seva oposició davant de qualsevol actuació que considerin lesiva per als drets i interessos del Barça. En el cas del Madrid, que defensa tot aquest argumentari també del Barça, a més subratllen que és del tot inapropiat i incoherent que la Lliga cometi el dispendi econòmic de desplaçar a més de 100 persones als Emirats Àrabs, tenint en compte com estan els comptes dels clubs.
Bé, això és el que diuen els comunicats, no? En desacord, no anirem a aquesta assemblea de Dubai. Quins detalls podem afegir a RAC1 d'això?
Que si bé és cert que la convocatòria oficial amb l'ordre del dia detallada arriba als clubs dijous passat, data en què s'actualitza la normativa del control econòmic, el cert és que Javier Tebas va enviar la invitació per anar a Dubai al president Joan Laporta el dia 6 de setembre. Aquell dia ja es va fixar la data de l'assemblea. Pel que sabem a RAC1, el Barça havia acceptat anar-hi i, de fet, la Lliga ja tenia confirmada l'assistència del director de l'àrea de futbol Mateu Alemany i del tresorer del club Ferran Oliver. És avui que s'assabenten que no hi aniran. En canvi, en el cas del Madrid, mai havia acceptat la invitació en una guerra oberta que mantenen amb la Lliga des del naixement de la Superliga i el no ACBC, guerra a la que el Barça també va de la mà o de bracet amb el Madrid. Això d'avui n'és un capítol més d'aquest serial que fa tant temps que arrosseguem. Aquesta reacció del Barça s'ha d'interpretar, insistim, com una reacció en contra de la reforma de la normativa del control econòmic que fa la Lliga i, de fet, no descarten fins i tot emprendre accions legals. A més, ja ho explicàvem al migdia, des del Barça es busquen fórmules imaginatives per poder generar fair play i fer front a aquesta política d'austeritat de Tebas.
Ahir ens ho mig deia Jordi Cruyff, el director esportiu del Barça, en aquesta entrevista. Ara mateix no podem fitxar el mes de gener per aquestes normatives i pel fet de quedar eliminats de la Champions, però a l'estiu passat també semblava que no es podia fitxar i el Barça va trobar fórmules imaginatives, no? Per tant, ja intuïem que el club està estudiant la manera per trobar una escletxa a aquesta nova normativa de la Lliga i poder, si és necessari, fer alguna incorporació en aquest mercat d'hivern, tot i que ara mateix és impossible. Realment és preocupant aquesta tensió i aquesta guerra que hi ha entre Barça, Madrid i la Lliga, i al final això no acabarà bé. Però bé, abans de tot això, què hi van a fer a Dubai? O sigui, per què van allà a fer una assemblea de la Lliga, Marta?
Doncs és una bona pregunta, perquè normalment aquestes assemblees es fan a Madrid, que és més fàcil, és més ràpid i més còmode per tothom, però hem d'explicar que és un viatge estratègic amb negocis de la Lliga pel mig. S'hi presentarà el nou patrocinador d'EA Sports, tenen previst assistir al partit de vuitens d'Espanya al Mundial de Qatar i fer altres actes promocionals de diverses iniciatives de la Lliga tot al llarg de 3 dies, i l'assemblea doncs queda aquí al mig. A més, la Lliga facilita tant el viatge que cada assistent pot portar-hi un acompanyant. Per tant, doncs molt interès de la Lliga en anar a Dubai.
Fernando, què et sembla? Clar, és que el Barça el 6 de setembre rep aquesta invitació per anar a Dubai a aquesta assemblea, és a dir, a 2 mesos vista, el club diu que sí, que ja anirà, Mateu Alemany i Ferran Oliver, com explica la Marta, i de cop i volta doncs hi ha aquest gir de guió en què la Lliga endureix, no? Jo diria que endureix la normativa del fair play, l'endureix casualment perjudicant el Barça, sobretot, i ara el Barça es fa enrere d'aquest viatge i planta la Lliga i torna a fer evident i públic, no?, aquesta guerra i aquesta tensió amb Tebas, no? Tot ve de la Superliga, de no fer l'acord amb CBC, tot ve d'aquí.
Jo crec que tot ve d'aquí, evidentment, però que també intervenen altres factors, perquè jo crec que hi ha pressions d'altres clubs, no del Madrid en aquest cas, perquè van de la mà Barça i Madrid, perquè són socis a la Superliga, però sí que hi ha altres clubs que s'han afegit a CBC, que s'han cregut la pel·lícula de Tebas, i que a més jo crec que confiaven en fotre-li mà al Barça en una situació de debilitat econòmica, perquè no ens enganyem, aquí hi ha 4 places, per exemple, per anar a la Champions League, i si un dels clubs està tou, doncs s'obre una possibilitat. Si aquest club no pot fitxar, no pot fer renovacions perquè no té diners, doncs la seva qualitat, en principi, potser minva perquè fins i tot igual ha de vendre futbolistes. Però què passa? Arriben les palanques, quatre injeccions de capital, de venda d'actius i de patrimoni, i el Barça fitxa i fitxa molt bé.
Bueno, fot una plantilla que és líder ara mateix de la Lliga i amb capacitat per guanyar-la. Sí, sí.
I mentrestant hi ha d'altres clubs que diuen, escolta, Tebas, tu no deies que aquí el teu control era la hòstia i qui tingués aquestes situacions econòmiques no podria fer aquestes coses? Què passa? Ens posem tots a fer palanques o què fem? I crec que Tebas en aquest sentit reacciona i fa aquest canvi en què, com bé, molt bé va explicar la Marta, aquests ingressos recurrents doncs ja no es poden un altre cop...
vendre un cop només.
Clar, sí. Tirar no, un altre cop...
Tu et pots vendre BLM, però llavors el que has de fer és netejar deute. Sí, ja clar. No et servirà per fitxar.
Això t'ho dic, que al final tu has diners esportivament per què els vols? Per renovar els teus cracs, que hi ha perill que marxin, o per fitxar d'altres cracs que et reforcin la plantilla. O sigui, no perdre el bo que tens i mantenir-ho i ampliar plantilla amb més qualitat. Si, ja et dic, si hi ha no sé quants clubs, menys Barça i Madrid, que li van comprar la pel·lícula a Tebas i ara es veu que la pel·lícula tenia una altra versió millor, com és la del Barça, que per això el deia, escolta, jo no firmo CBC perquè tinc altres possibilitats, puc donar-li més rendiment a això. Ho han fet, s'han reforçat, i jo crec que els altres han picat a la porta de Tebas i han dit, què passa, tio? Que aquí encara podran fer una altra palanca la temporada que ve? Quan tu portes dient des de l'agost que el Barça haurà de baixar massa salarial per 200 milions d'euros?
Mm. Sí, sí, ja ho hem explicat. El Barça vol estar en 400 milions de massa salarial i estan 600.
Perquè no ens enganyem. Jo crec que a BLM s'estaven fent passes per tancar la temporada.
Ah, lliga entén, tu fitxaràs més, fitxaràs grans jugadors, augmentaràs massa salarial, gastaràs més i no aconseguiràs l'objectiu que t'estic demanant de rebaixar-la.
Correcte. Hi ha una part d'aquests canvis que diuen que és possible que si tu pots confirmar que estalvies per un any, només pots fitxar un jugador i inscriure'l per un any. I si aconsegueixes demostrar que estalvies una quantitat per dos anys, però si només pots demostrar que és per un, només per un any. Això també talla la sala.
A veure, aquí portes per un any.
Aquí convences per fer això.
Per això dic que jo crec que són mesures que, òbviament, Tebas amb el Barça i el Madrid, sobretot amb el Madrid, té una guerra oberta, està la Superliga, està CBC, però crec que també hi ha el factor dels altres que diuen, escolta'm, aquí hi ha clubs que poden estar en debilitat i que aquesta debilitat no es veu enlloc, al contrari, cada cop es reforcen més.
Ja,
Christensen, Koundé, Kessié, Lewandowski, Rafinha...
Sí, sí.
I ara estem parlant de que ens agrada Bernardo Silva i un lateral i un migcampista.
Però ho fan dret a llei. Ho fan dret a llei. Al final Tebas el que ha de fer és inventar, perquè inventen, una normativa personal i particular, i és una normativa anti-Barça. Jo no tinc cap mena de dubte. Al final un club juga amb els seus actius, i els actius poden ser actius professionals, que són els seus jugadors, que es poden vendre i es poden comprar. Té un actiu immobiliari, les seves instal·lacions poden vendre perfectament el pavelló o que sigui una part de les instal·lacions del Futbol Club Barcelona en un moment de necessitat. Té el seu actiu audiovisual de present, que són els drets audiovisuals de l'explotació dels seus equips, i després tenen els seus drets audiovisuals de futur a través de Barça Studios, vale? tots aquells productes que s'editin des del club i que et puguin tenir una venda de drets posterior. A banda, deixo BLM, Barça Licensing i Merchandising, etc, etc. Aleshores, el Barça el que fa abans de l'estiu, amb la situació que deixa Bartomeu, és salvar el club. I és salvar el club en base a què? Si no hi ha capital, si no hi ha liquidesa de venda d'aquests actius, amb una sofisticada enginyeria financera com qualsevol empresa hauria fet, però és que tampoc pot escollir, és que ha de fer això o presentar suspensió de pagaments perquè el deute superava la pròpia explotació del club
i convertir-se en societat
anònima. Clar, per tant, la Porta el que fa és, la Porta i la seva junta directiva fan l'única cosa que podien fer, que és salvar el club en base d'aquests actius que hem parlat.
Saps què fa mal que reobre ferides aquesta guerra? Que és que CBC planteja als clubs un megaprojecte amb drets televisius que guanyareu molts calés, i el Barça del Madrid diu ei, espera, que jo tinc un negoci millor. I el Barça fa un negoci millor venent només a 25 anys una part dels drets televisius, ingressant uns calés, no? I tot això, com diu el Fernando, cou, i els altres diuen, però el teu negoci no era l'hòstia, mira el Barça que està fent.
I tot això ve del 19 d'abril del 2021, quan en realitat Florentino Pérez anuncia la creació d'una societat, que és la de la Superliga, que la fa en els jutjats de Madrid, i que immediatament interposa una demanda contra UEFA i FIFA, basant-se en els articles del 101 al 109 sobre la lliure competència a la Unió Europea. La sala 17, que és on arriba aquesta denúncia, té l'obligació necessàriament de traslladar aquesta denúncia cap als tribunals europeus. I fent-ho, ho fa públic. Com havia de fer-se públic, aleshores, a correcuita, presenta de mala manera i de forma una mica xuricera en el programa del Chiringuito, presenta el projecte de la Superliga, però s'hi sent obligat a fer-ho d'aquesta manera. Ara que veu la Lliga de Futbol Professional, que justament, basant-se en aquests articles sobre la lliure competència a la Unió Europea, el més probable és que parcial o totalment li donguin la raó a la Superliga. Quin és el final de tot plegat? Per mi, al final de tot plegat, serà una mena de joint venture, és a dir, d'un acord entre la UEFA i l'organització de la Superliga per no fer-se mal, perquè al final això podria enquistar-se i sembla ser, bueno, per lo que sento de juristes insignes, de que part de la raó la tindran, i només en part de la raó podrien començar a coorganitzar el seu propi torneig. Aleshores, insisteixo, això és el que realment cou, a Tebas i a la resta de federacions.
Al març, en principi, hem de tenir totes aquestes resolucions judicials, i sí, és que tot va abocat a que si Barça i Madrid i la Superliga tenen la paella pel mànec perquè un tribunal els dona la raó, tot va abocat a que la UEFA s'assegui amb ells i digui, vale, què voleu? Més calés, més poder, i potser s'haurà de replantejar la UEFA Champions League d'alguna altra manera.
I si fa un any i mig s'hagués acceptat el de CBC, en aquest moment no estaríem fent aquest programa. És a dir, sí, faríem aquest programa, però no parlaríem d'aquest tema, perquè no hi hauria cap d'aquests conflictes sobre la taula. No hi hauria segur aquest canvi de reglamentació que apunta directament contra uns clubs determinats i, per tant, no existiria el conflicte.
Jo l'únic problema que li veig al tema, que jo crec que tot ve abocat a un pacte i que totes les dues parts el que estan és marcant el territori. I és possible que li dongui la raó als tribunals als creadors de la Superliga.
És molt possible.
Perquè et diuen, escolta, la UEFA i, en aquest cas, la FIFA, però sobretot la UEFA, per què ha de tenir el monopoli d'un esport a nivell europeu?
I el que diuen és que és molt probable que li donguin parcialment. És a dir, que hagi de fer-ho d'una forma un xic diferent, per tant, de dret a llei, aquests articles que hem mencionat del 101 al 109, però que ho pugui fer. I aquí la UEFA i la FIFA tenen un problema.
L'únic problema que li veig és que, per exemple, els anglesos es van sortir d'arrel, però a més pressionats perquè la gent es va tirar al carrer. És a dir,
aquí, Fernando, també hi ha per una nebulosa de fins a quin punt tots aquests clubs han sortit o no.
No ha sortit ningú. Que aquest, bueno, que aquest és un altre,
això dic, una cosa
aquest
és
un altre aspecte.
Formalment, pública, i l'altra la sortida
legal.
Formalment
han sortit, el que no sé si de facto han sortit o tenen una penalització, com es diu,
per això dic,
si surten de veritat.
Nebulosa.
Sí, però jo no li veig marxar enrere en el cas dels anglesos, perquè no és que fos l'administració, és que va ser l'afició la que es va llançar al carrer. Ja, però tu no pots fer una Superliga
sí, però a la que muntis partits sense i tinguis bons jugadors ho acceptaran. Sí,
jo crec que és pur, sí, és pur.
Falta veure l'escenari, Fernando, en què hi siguin tots menys els anglesos. És a dir, que tothom s'hi apunti i llavors diguin, vosaltres no hi sereu o hi anem?
Sí, però és cert que ara són... Ara jo el que veig és que són tots menys Barça i Madrid.
Però amb el vistiplau de la UEFA pot ser que s'assumin també.
Que si la UEFA s'acaba genollant a negociar, no? És un altre escenari.
Però el que et dic és que en el cas del Barça, per exemple, no va haver una marea d'aficionats.
Perquè encara no es veu molt real, crec jo.
Bueno, però vull dir, ni el cas de la Juve, ni a França, el PSG, perquè li han donat al Kelaif, ara li han donat, crec que és el president d'ECA, no? Mm. I ara ha agafat la bandera ell, imagina't, ha agafat la bandera dels legals, el tio que té un fair play, que bueno, sí. Jo crec que allò no existeix, aquella paraula no existeix a la reglamentació de la Lliga de França, no? Però és que clar, ara només per fer una Superliga, Barça-Madrid i una Juve que ha perdut tota la cúpula.
Això és brutal, també, que està sent investigada.
I sembla confirmar que JP Morgan està darrere, que hi ha 10.000 milions a repartir, que tots els clubs rebrien 300 milions en la Constitució de la Societat, no en la Constitució, en la Constitució de la Societat, es garanteix un ingrés directe de 300 milions i que pots marxar, sí, però ja està signat i pots marxar, la Societat no ha rebut un burofax de cap dels clubs que ha dit que marxava amb el talonet de 300 milions. Sí.
Veurem com acaba, veurem com acaba. Per rematar-ho, aquesta tarda hi ha hagut junta del Barça, a les dues, junta, reunió de la junta directiva, i a més de parlar d'aquesta qüestió del fair play, del no viatge a Dubai a l'Assemblea de la Lliga, s'ha tractat, Marta, l'evolució de l'espai Barça, de les obres. Com tenim aquest front?
Doncs mira, la setmana passada les constructores que aspiren a fer les obres del Camp Nou ja van entregar les propostes tècniques que ara s'estan estudiant, i un cop estigui definida quina és la constructora preferida del club, Goldman Sachs hi haurà de donar també el seu vistiplau per tirar endavant l'adjudicació de manera definitiva. Aquest és el pas previ perquè Goldman Sachs, que és qui porta el timó del finançament, obri l'aixeta dels diners. Es preveu que la via de crèdit per engegar les obres d'una vegada per totes es pugui segellar ja entre gener i febrer, és a dir, el primer trimestre de l'any.
Per tant, entre gener i febrer estarem distrets confirmant l'acord amb Goldman Sachs i que comenci a donar diners d'aquest finançament que va aprovar l'Assemblea de fins a 1.500 milions d'euros.
És que ja toca, perquè és que...
És que el juny s'ha de tancar el Camp Nou i començar les obres de veritat.
Clar.
Sí. Increïble.
I has d'activar el tema Montjuïc i tot això.
Sí. Alguna cosa més, tu?
Res, només apuntar que estàvem pendents del recurs del Barça per Lewandowski davant el comitè d'apel·lació. El dia 16 de novembre va fallar la competició, aquells tres partits de sanció pel davanter polonès. Avui el Barça, el dia abans que finalitzés el termini de 10 dies hàbils, ha presentat aquest recurs davant el comitè d'apel·lació. Veurem què hi diu.
A veure si hi ha sort i li rebaixa la sanció de 3
partits. Per cert, en tota la voràgine del Mundial, diria que els primers dies de Mundial, per tant, ha quedat desapercebut, diria que es va arxivar el tema de el senyor Ancelotti i el penalti inventat.
Sí.
És a dir...
No, n'hem parlat, increïble.
O sigui, allò ja ha quedat en limbo. El que passa que ara, a partir de que s'hagi arxivat això, jo crec que qualsevol club i qualsevol jugador, qualsevol entrenador, qualsevol president...
Cada jornada.
Pot parlar d'una decisió que els àrbitres s'han inventat.
Cada dia, creo que se l'ha inventado. Cada dia.
Ho han de dir.
A les zones mixtes, a les classes.
Ho han de dir. Sí. Sense complexos, sense problemes. A veure què passa.
Tres quarts d'una. Per cert, mira, amb això tancarem la tertúlia. M'ha encantat, trasllada-li. Sé que ens escolta, però com que és tard, fins demà la repetició potser no ens escoltarà. Trasllada-li a Xavier Bosch, que m'ha encantat la contraportada d'avui de Mundo Deportiu, perquè ahir el Barça va fer 123 anys d'història, un 29 de novembre, i avui Xavi Bosch ha fet un titular o una frase per cada any d'història del Barça. O sigui, el tio a la conta de Mundo Deportiu hi ha 123 frases per cada any de la història del Barça.
Sí.
És un resum brillant, eh? Una feinada de por i un resum brillant, el que ha fet Xavier Bosch.
Sí, la idea és original i després, clar, que has de repassar... Hi ha anys que són molt clars, però hi ha d'altres que... Ostres,
hemeroteca, no?
Tenim una hemeroteca fantàstica, això és veritat.
Marta Ramon, gràcies, una abraçada.
Bona nit a tots, que vagi bé.
Vinga, adéu-siau, bona nit. Gràcies a Peres, també.
De res, bona nit.
A descansar. Lluís Carrasco, Fernando Polo, impecables, avui. Impecables.
Quina gran tertúlia.
No, impecables.
Quina gran tertúlia del dimecres.
Una tertúlia brutal.
T'he fet la publicitat i tot, eh?
No, estic encantat avui. Marxo a dormir molt tranquil, de veritat, i orgullós.
Un dia farem una falca de Torrons Vicenç nosaltres.
doncs vols que et posi una mica nerviós?
Sí.
Només falta un any perquè comenci el 125è aniversari del club. Perquè, com sabeu, el 125 any falta dos anys. Però perquè comenci l'any del 125è, falta un any.
Hi ha
una comissió.
Sí, la porta al Caravent. Va venir aquí el David Caravent a explicar-nos-ho. Sí.
Es faran molts actes.
Amics, gràcies. Va, descansar. Bona nit.
A vosaltres.
Una pausa i rematem el Tudinós.
Feliços.
RAC 1.
Vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Encara no has vingut a Montsant Benet? T'hi espera la història del nostre monestir medieval. La màgia del modernisme a la casa d'estiu del pintor Ramon Casas. Una escapada romàntica al nostre hotel. Experiències per tota la família i una gastronomia única amb estrella Michelin. A menys d'una hora de Barcelona, a plena natura i envoltats de pau. Descobreix tot el que t'oferim a montsantbenet.com.
Acaba l'any i necessites renovar la flota de vehicles del teu negoci? A Fort Nicolás t'ho posem fàcil. Tenim estoc amb lliurament immediat i els millors preus de l'any. Arriba la Black Week del professional. Apropa't el 28 de novembre al 3 de desembre a les nostres instal·lacions de Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Oferta especial. Nova Tourneo Connect per només 27.500 euros.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que les restes de menjar i de jardineria van al contenidor marró. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor marró. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Va, guapo, apaga el llum.
Millor tot encès.
Que no, ja veuràs, tanca el llum.
Que no.
O l'apagues o l'apagues. A Rotsat no podem evitar que la factura de la llum us talli el rotllo, però sí que t'estalvis un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta-la ara a rotsat.com. En Rotsat, problemes els justos.
Hi ha res més valuós que el temps? Doncs no. Per això Hyundai te'l regala. Perquè si compres un Hyundai, t'estalvies molts mesos d'espera per tenir el teu cotxe. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Vine a Penedès Car, concessionari oficial Hyundai a l'Alt Penedès i Garraf.
Aquest Nadal, Abacus t'obre la porta a la imaginació. Vine a les botigues Abacus a recollir el catàleg de Nadal i endinsa't en un món màgic on els somnis es fan realitat i les il·lusions es converteixen en joc. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
RAC més 1, podcast.
RAC 1 i CaixaBank presenten el RAC 1 de pensar amb Mònica Usart i Eudald Martínez en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. El dissabte 3 de desembre de 3 a 4 de la tarda.
Un programa per ajudar a trencar estereotips i avançar cap a la inclusió total.
Per què un 80% de les persones amb diversitat funcional no treballen? És prou accessible a la nostra societat? I les escoles garanteixen prou atenció a les persones amb discapacitat?
Al RAC 1 de pensar intentarem respondre a aquestes i altres preguntes, donant veu a experts però també a persones amb diversitat funcional, que són els autèntics protagonistes del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
El dissabte 3 de desembre a les 3, al RAC 1 de pensar, en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. RAC 1. Tots som
més
1.
I la una, hi ha vida més enllà del Mundial i del Barça. Hola, Mundet.
Jo he pillat i tot avui,
què tal, si ja t'he vist gaudir amb el narrant al Mèxic, Aràbia Saudita.
Què passa, cabrones?
Que ha estat emocionant, ha estat emocionant. Mira, abans de l'actualitat del Barça, i a més ja avui hi ha una molt bona notícia, que és el possible retorn de Nikola Mirotić, ho hem explicat ja des de primera hora del matí a RAC1. Deixa'm sortejar el lot de torrons. Va, som-hi.
El torròmetre de Torrons Vicenç.
Que abans ens ha quedat penjat l'oient i l'hem pogut recuperar. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. Ets el Marc, no?
Sí, jo sí. Mateix.
Marc, abans t'havies quedat penjat, però escolta'm, això és tradició, fer entrar l'oient en directe que guanya el lot i, per tant, volíem fer-te entrar en directe. Va, juga amb nosaltres. Qui s'ha de menjar els torrons aquest Nadal?
Qui s'ha de menjar?
Sí.
Jo i el meu net.
Molt bé, doncs vinga, tu i el teu net. I qui no?
I qui no s'ha de menjar els torrons? Qui no s'ha de menjar els torrons? una mica complicat aquesta pregunta. No sé, ara no sabria què dir-te. Vols dir algun personatge més aviat que em faria gràcia que no es mengés els torrons, no?
Sí, no sé, o la FIFA, si no t'agrada, o el Madrid, o el que vulguis.
Sí, bueno, anem a posar això d'aquest de la Lliga... Com es diu aquest de la Lliga Espanyola?
El Tebas.
Anem a posar el Tebas.
Vinga, doncs va. El Tebas. Perfecte, Marc, per tu el lot, no pengis. Gràcies.
Gràcies, senyor.
Adéu, adéu. Tenim oients divertits. Va. A veure, Mundet, anem a la teca. Com dèiem, notícia important en la prèvia d'aquest Alba de Berlín-Barça. Demà, a RAC+1, quarts de 7 de la tarda, Eurolliga, al Barça. Saruna Jessica Vicius s'han portat Nikola Mirotic cap a Alemanya per primera vegada aquesta temporada. El Montenegrí porta de baixa, recordem, des del final de la Lliga de la temporada passada. Això vol dir que podria reaparèixer demà o no?
Números els té. Tingues en compte que el Barça ha muntat un desplaçament doble demà a Berlín, dissabte directe cap a Santiago de Compostela, i més si tenim en compte que Àlex Abrines, amb lumbàlgia i Sertac Sanli amb problemes al genoll, s'ha quedat a casa. Xaràs ha muntat una convocatòria de 13 jugadors, un d'ells és Michael Caicedo. Avui Xaràs ha dit que Mirotić està en condicions de jugar, però que no s'ha de córrer. Ell està fent la seva pròpia pretemporada.
Tenemos que ser pacientes con él, él empieza... como decir, su propia pretemporada, casi, ¿no? Está a este nivel, claramente es un jugador que echamos de menos mucho, que necesitamos, pero no hay que volverse loco, ¿eh?
Xaràs ha dit que una cosa és entrenar i l'altra ben diferent és jugar partits d'Eurolliga. Hi ha punts a favor i en contra per pensar que demà pugui reaparèixer. A favor, l'Alba de Berlín no és un equip que jugui a molts contactes, de fet és el segon que menys faltes comet de tota la competició. En contra, l'Alba de Berlín és l'equip que juga a més possessions de tota l'Eurolliga. És un ritme molt ràpid de tirar els primers segons, el que més triples tira, i situa un ritme trepidant damunt del parquet. De fet, Xaràs ha situat les claus en aquest focus, de dir, anem a aturar l'Alba, perquè si no, el partit se'ns pot complicar.
Que la clave siempre es transición defensiva, ellos son número uno en puntos metidos en transición, tira muchísimos triples, y después va tres o cuatro jugadores a rebote ataque, ¿no? También yo creo que más la tema de rebote defensivo de ellos es la tema de posiciones, ¿no? Ellos juegan unas posiciones muy cortas y nosotros tenemos que no caer en este ritmo, ¿no? Nuestro ritmo es elegir ventajas, ver dónde lo podemos sacarlas y, bueno, tener paciencia también.
El que deies, París, el darrer partit de Mirotić és l'últim de la sèrie final de la temporada passada a l'ACB contra el Madrid. Just l'endemà va començar un tractament de recuperació de fibres del tendó d'Aquiles. En cap cas va haver-hi trencament, però sí un risc seriós de ruptura, i haurà estat mig any fora de les pistes els 6 mesos que apuntaven els companys de la premsa sèrbia, que en el seu dia van destapar la notícia. Recordem, a la classificació, el Barça és quart amb 7 victòries, 3 derrotes, empatat amb Olympiacos Madrid i Mónaco, a 2 triomfs del Fenerbahçe. Els alemanys són 15ens amb 3 i 7, a 7 porten 7 derrotes seguides, però amb notícia. Demà tornen Mau Deló i Luis Olín, dos jugadors molt importants en els esquemes d'Israel Rael González, el partit, com deies, a 6:45 de la tarda a RAC+1.
El de demà és un partit especial per un jugador del Barça actual, com és Òscar da Silva. És la primera vegada que el pivot alemano-brasiler s'enfrontarà al seu ex-equip, no? I Marc, n'has estat parlant amb ell.
Sí, l'altre dia deia Serona Jessica Vichus que, sent perfils molt diferents, el paper d'Òscar da Silva ha de ser el mateix que el de Roland Smith en el seu moment, i no és això, deia... Da Silva forma part de la nova fornada de jugadors joves com Roca Jokubaitis que han d'apuntalar al Barça del futur. Da Silva va entrar per la porta del darrere, però, per exemple, la setmana passada ja es va situar per damunt dels 22 minuts contra el Partizan i el Baskoni a l'Eurolliga. Contra el Girona va fer el seu millor partit, 31 minuts, 16 punts, 14 rebots. I ens diuen en aquesta entrevista que sent ell que la seva adaptació s'està acabant.
Pues mejor. Y pues todavía hay mucho que aprender, mucho que mejorar, pero ahora poco a poco estoy acostumbrando al sistema.
Ens reconeix el salt meteòric a la seva carrera. Ara fa un any estava jugant al Ludwigsburg, d'allà cap a l'Alba i d'aquí, d'allà cap a Barcelona. Ja et pots imaginar que és un partit molt especial per ell, però em semblava molt interessant d'aquesta entrevista, Pariser, un nom propi, el de Aito García Reneses.
Clar, van coincidir, no, a l'Alba de Berlín, no?
No, ell va estar ja a les ordres de qui va ser la mà dreta de l'actual tècnic del Girona, Israel González, l'entrenador actual, un cop Aito va decidir tornar. Però a Òscar da Silva li hem preguntat per unes declaracions que dies enrere va fer també a RAC1, Diego Ocampo, ex del Joventut, del Manresa, del Barça B, col·laborador molts anys d'Aito García Reneses, deia, Alba de Berlín és l'obra maestra d'Aito. Doncs Òscar da Silva ens diu que sí, que l'empremta que va deixar Aito a Berlín és inesborrable. Declaracions de RAC1.
La filosofía que tiene Aito es muy especial, y especialmente en Alba, un equipo tan joven que juega a este nivel, es una cosa muy importante, creo yo, para la Euroliga y el básquet europeo.
Dicen que es Alba fue su obra maestra.
Pues tenía mucho suceso en su carrera, pero Alba es una cosa que espero que sigue en existencia, ¿sabes? Y por eso creo es una hora muy grande, sí.
Muchos succes, vol dir molts èxits. Va tenir Aito amb la seva carrera. Per demà, a l'Eurolliga, 4 partits més, tant destacu 2, Olympiacos juga a la pista de l'Efes, i tenim un derbi francès. El Mónaco va a la pista del Villarbach.
Molt bé, Mundet, demà els escoltarem a quarts de 7 a RAC més 1. Alguna cosa més?
Sí, que demà se'n reprenem la Lliga Femenina després de l'aturada per les finestres FIBA. És jornada doble i al cap de setmana. Ha de ser el dia del redebut de Britney Sykes amb l'Uni Girona contra l'Araski de Vitoria. És un tercer contra setè. El Cadí la Seu engega a la pista del Saragossa, que s'ha mogut en aquesta aturada. Li van marxar a les aragoneses Merit Hempe, exjugadora del Cadí, per cert. Han portat Aisa Sutherland, que l'any passat va ser rival de l'Uni Girona a l'Eurolliga, a Riga. És un segon contra novè. I a veure què tal li va al Barça Sant Feliuenc a la pista del València, que no té Cristina Ubiña. És un molt bon partit de dos equips que estan en posicions de Copa de la Reina. Per cert, aquesta nit s'ha celebrat junta d'accionistes del Baxi Manresa, on s'ha fet públic un benefici de més de 200.000 euros de la temporada passada, que van anar a la Final Four de Bilbao i van cobrar Calarufa. Es manté el pressupost de 3,4 milions d'euros amb previsió de tancar amb superàvit, malgrat tots els problemes que està tenint la Secretaria Tècnica amb entrades, sortides i lesions aquesta temporada. Deute situat a 2,7, està estructurat i es preveu que es liquidi entre 6 i 10 anys vista.
Un club estabilitzat i d'èxit, sí. El Baxi Manresa, sí, que no ha començat del tot bé la temporada, a la Lliga CB, eh? A veure si ho recondueix. Gràcies, Mundet. Demà us escoltem i tenim bàsquet en vena.
Vinga, bona nit.
La una en punt de la matinada. Abans de tancar, ho farem amb el gran protagonista d'aquestes últimes hores, més enllà del Mundial, que és Víctor Tomàs. A l'inici del programa ja hem viscut en directe la retirada de samarreta que se li ha fet aquest vespre al Palau Blaugrana, justament després de la bona victòria del Barça a la Champions d'handbol contra el Kiel. Ho ha viscut en directe al Palau l'Oriol Jové, i el tenim per aquí. Hola, Jové, ben tornat.
Hola, bona nit, Aleix.
Nit de moltes emocions, al Palau, en aquest comiat històric del capità.
Sí, amb 4.636 espectadors, una entrada que feia temps que no es veia al Palau per un partit d'handbol i que ha servit per dir adéu al capità. Exactament, a més, com ell volia, vestit de curt, amb la samarreta del Barça, amb el seu vuit a l'esquena. I així ha estat, un cop acabat el Barça Kiel, com Víctor Tomàs ha tornat a trepitjar el parquet del Palau Blaugrana.
Les circumstàncies de la meva retirada van ser les que van ser, i evidentment no van ser desitjades, no? I jo he demanat avui saltar com a jugador perquè em volia retirar amb la samarreta del Barça posada.
Recordem que Víctor Tomàs va anunciar que retirava per un problema cardíac al febrer del 2020. Havia de fer-ho al final d'aquella temporada, però l'arribada de la pandèmia va fer que no es pogués acomiadar com tocava. Abans que l'excapità s'adrecés a l'afició, l'homenatge ha començat amb un mapping, ja ho direm, sobre la pista, amb imatges de la seva llarga trajectòria, recordem, de 18 temporades i 69 títols de Blaugrana. Ha estat un homenatge molt emotiu, amb veus de la família, d'excompanys, exentrenadors, i en molts moments, aquest amb el far del sud n'era un, imagina't-ho, amb el Palau a les Fosques i amb les llanternes dels mòbils de la graderia enceses, l'excapità trencava a plorar. En aquest moment, la seva dona i els seus fills han sortit a la pista per abraçar-lo i l'excapità s'ha emocionat també parlant d'ells.
Ya dije, Luca, Mia, sois lo mejor que tengo en la vida, absolutamente lo mejor. Espero que todo lo que hemos pasado juntos.
Aquest era el moment que el buit de Víctor Tomàs quedava, doncs, per sempre al Palau. Ha estat aquest, set amb un compte enrere, que finalment, doncs, ha acabat amb aquesta penjada de la samarreta.
Ha estat un compte endavant, en aquest cas, de l'1 al 8.
Exactament,
que és el
com unes campanades.
Sí,
com unes campanades,
separat
però
el 8,
en comptes
que és el seu dorsal, sí,
del 12 amb el 8... I ara el 8, doncs, de Víctor Tomàs, que ja és al costat del 2 d'Òscar Grau, el 4 de Xavi O'Callaghan, el 5 d'Enric Massip, el 7 d'Ordan Garín, el 14 de Joan Segalés i el 16 de David Barrufet. Casualitat o no, amb Víctor Tomàs es completa el que és un set inicial absolutament històric.
Al final de l'acte, els seus companys també l'han mantejat i ha fet una volta olímpica, d'honor a la pista. I en roda de premsa hem pogut escoltar dues veus. Una és la de Carlos Ortega, actual entrenador del Barça d'handbol, l'altre, la de Gonzalo Pérez de Vargas, actual capità del Barça d'handbol, que precisament, no, Oriol, li ha posat el braçal de capità durant aquest homenatge.
Sí, a part de la samarreta del Barça, lluït el braçalet de capità que caracteritza la seva figura, pel porter del Barça, per Pérez de Vargas, avui s'ha fet justícia amb Víctor Tomàs.
I crec que s'ha fet un homenatge a l'alçada, que per mèrits esportius ningú li podria retreure res, que ha fet el millor pel Barça, que és el club del seu cor, i estic a... crec que ha d'estar content també pel dia que s'ha fet, amb un palau que ha respost com feia temps que no el vèiem, i content també perquè pugui tancar una etapa que sé que volia tancar.
Diu això Pérez de Vargas, i l'entrenador blaugrana Carlos Ortega ha explicat com recordarà l'excapità.
Un jugador que sent els colors del Barça com nadie i com ningú, i crec que sempre ha donat tot quan jugava, no? I jo coincido amb el Gonzalo, que és un homenatge totalment merescut.
Nit de moltes emocions i de moltes veus. Felicitats al Víctor Tomàs, queda ja per sempre aquesta samarreta amb el dorsal 8 al Palau Blaugrana. I a més, nit rodona, no, Oriol, perquè el Barça ha guanyat el partit de Champions.
Sí, li ha costat molt, perquè no ha estat per davant el marcador en cap moment fins a que faltaven 10 minuts pel final, però s'ha acabat imposant el Barça de 2 punts al Kiel, 26-24, i continuen líders invictes els blaugranes del grup B de la Champions, amb un punt de marge sobre el Kiel. El proper partit divendres, 1:15 contra el Sinfín, partit de Lliga, i la Champions torna al Palau dijous de la setmana que ve, dia 8, contra l'Alborg.
Al mig del pont, doncs, aquest Barça-Alborg. Bon partit, també, contra el conjunt danès. Oriol, gràcies.
Bona nit.
Vinga, abans de tancar, mirarem les millors quotes dels partits d'aquest Mundial. Començarem entrant a Sportium.es, la casa d'apostes més gran del país. Ens fixarem, per exemple, en el grup de Bèlgica. El Bèlgica-Croàcia, partidàs. La victòria dels belgues a 2,65 € per euro apostat. La victòria dels croats també a 2,65 € per euro apostats. I l'empat a 3,25 €. Quotes boníssimes per aquest duel que pot decidir un dels equips que classifiqui pels vuitens de final. I en l'altre partit, el Canadà està eliminat, el Marroc lluita per la primera posició. La victòria del Marroc a Sportium.es es paga a 2,10 €. La victòria del Canadà, per acomiadar-se d'aquest Mundial, es paga a 3,60 €. I l'empat a 3,30 € per euro apostat a Sportium.es.
El Mundial de Futbol es juga a RAC1.
I entrarem també a Winamax.es. Winamax, les millors quotes al món del futbol. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. Ens fixem en l'altre grup, el grup de la selecció espanyola, Winamax.es. La victòria d'Espanya contra el Japó es paga 1,40 €. La victòria dels nipons a 8,5 € per euro apostat a Winamax.es. I l'empat a 4,90 €. I en l'altre partit del grup, l'Alemanya-Costa Rica, és molt favorita a Alemanya. La quota de la victòria germànica a Winamax és de 1,11 € per euro apostat. En canvi, si els ticos donen la sorpresa, 23 € per euro apostat la victòria de Costa Rica a Winamax, i l'empat a 10 € per euro apostat.
Winamax, les millors quotes.
I les portades, com cada dia, amb l'Oriol Domènech. L'Oriol.
Hola, bona nit, Aleix. Doncs sí, avui tres protagonistes, la selecció espanyola, Messi i Lewandowski. Comencem amb Mundo Deportivo. En una portada que es divideix per la meitat, a la part superior podem veure Espanya amb el titular ganar i punto. I a la part inferior, Messi i Lewandowski en un duel, i el titular los dos, perquè recordem que han passat tots dos cracs. Per part del diari Sport, Messi i Lewi passen a octavos, a la part superior, i a la part inferior, ben gran, una pinya amb els futbolistes d'Espanya Espanya, i el titular a ganar, fent referència a aquest partit que juga demà la selecció espanyola contra el Japó a les 8. Per part de l'esportiu, el titular alleujat, surt aquesta imatge que s'ha pogut fer viral, perquè Messi, Lewandowski li donava la mà a Messi en una topada, després hem vist que ja han fet les paus. I finalment, el diari Marca, amb 7 futbolistes de la selecció, el titular és: no hay cuentas que valgan, nosotros a lo nuestro. No especularà la selecció espanyola. I finalment, el diari AS, la tàctica és ganar, una imatge de Luis Enrique donant indicacions als seus futbolistes. Per tant, la selecció espanyola, Messi i Lewandowski, els protagonistes de les portades.
El Mundial, ara que s'estan decidint ja els vuitens. Molt bé, Oriol, gràcies.
A tu.
Gràcies al Joan Ferrús, també a la part tècnica, un dia més, i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem, demà més ràdio esportiva, més Mundial, des de les 8 a RAC1, un altre cop, com avui, amb el Versió, demà, amb el Toni Clapés i tots els seus personatges, fent l'Espanya-Japó, i després de 12:15 ho analitzarem aquí. El tu diràs. Descanseu, bona nit.
Tu diràs.
Tens ganes d'apostar pel pròxim partit? Entra a Winamax.es i aprofita la millor varietat d'apostes del Mundial. Podràs veure-hi les supercuotes del dia i comptar amb les opcions del My Match i del Cash Out per a fer-ho a la teva manera. Winamax, no esperis més. L'emoció a un sol clic.
Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. RAC 1.
Anem a buscar la bola.
Vinga, nenes, que hem de derrotar aquest exèrcit enyordo. Jo ja porto les boles de drac ben enllustrades.
Aquest dijous el Mundial de Futbol es juga a RAC 1. A les 8, Espanya-Japó.
Una mica de xunxi, un lengotazo de saque i a guanyar la coja.
Amb Toni Clapés, l'equip del Versió, la narració d'Edu de Batlle i els comentaris de Dani Solsona.
Vinga, foteu-los un kamehame d'aquests que els deixa el cul com la bandera de Japó.
El Mundial de Futbol es juga a RAC 1.
No tenia una disfressa més gran de Son Goku? Hòstia, si aquesta va, vamos, que s'ha fotut i ferrà tu, que rebentaré.
Amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC 1, tots som un.
És el moment de fer la teva aposta a Esportium Ponés, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, Esportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya, Esportium Ponés. Juga amb responsabilitat, només majors de 18 anys.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies.
Bona nit, passen 11 minuts de la una. La vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, assegura que la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha fet servir un terme acadèmic quan ha parlat de la cultura de la violació per carregar en contra de les campanyes desplegades pel PP sobre violència sexual a Galícia o a Madrid. Ho ha dit des de Mèxic, on està de visita oficial.
La ministra de Igualdad se ha referido a un concepto académico que está reconocido por la ONU y también está reconocido por los organismos de igualdad de la Unión Europea. Y creo que esto también es bueno en política hacer pedagogía. Son conceptos académicos y efectivamente existen.
Díaz ha demanat que es retirin de forma immediata les campanyes. Les paraules de la líder de Podemos arriben després que la part socialista de l'executiu espanyol s'hagi desmarcat de Montero i l'hagi desautoritzat després de criticar les campanyes dels populars. En l'àmbit de salut, els diagnòstics de VIH a Catalunya s'han reduït un 20% en l'últim any. Durant el 2021 se'n van diagnosticar 344 de nous. Ara mateix a tot el país hi viuen 33.000 persones amb la infecció. D'aquestes, més de 29.000 prenen antirretroviaris a diari. És un tractament que els permet no transmetre la infecció a altres persones i tampoc desenvolupar la malaltia de la sida. Això fa que a hores d'ara una persona amb VIH que pren antirretrovirals té pràcticament la mateixa esperança de vida que qualsevol altra. En Jordi en pren des de fa 10 anys, que és quan li van diagnosticar. Tot i això, lamenta els micròfons de RAC1 el desconeixement social que hi ha.
La societat en general encara no ha après a conviure amb persones que són VIH positives. Si ets VIH indetectable, significa que ets intransmissible i que no pots infectar altres persones i que, per tant, no suposa cap perill ni a través del sexe, ni de la sang, ni de qualsevol altre tipus de manera, eh?
Els antirretrovirals també han permès que el 2020 fos el primer any en què no hi va haver cap cas de transmissió de mare a fill de VIH a l'estat espanyol, és a dir, que no va néixer cap nadó amb el virus. Mestem és una empresa armamentística de Saragossa, assegura que ha rebut una carta bomba molt similar a la que ha explotat a l'ambaixada ucraïnesa a Madrid i ha ferit lleument un treballador. La Policia Nacional l'ha fet explotar de forma controlada. L'empresa Instalanza és la fabricant dels llançagranades que el Ministeri de Defensa espanyol va enviar al govern de Zelensky i que estan causant en estralls dels tancs russos. L'home ferit ja ha pogut tornar a l'ambaixada i només té algunes ferides a la mà. L'Audiència Nacional investiga el paquet bomba de Madrid com si fos un atemptat terrorista. Anem ara cap a Brussel·les. La Unió Europea amenaça Elon Musk en prohibir Twitter si no controla els continguts d'odi o la desinformació. Així li ha traslladat el comissari europeu del mercat interior al nou propietari de la xarxa social durant una reunió telemàtica. Segons el Financial Times, que cita persones coneixedores de la conversa, el comissari Thierry Breton ha exigit a Musk que compleixi la llei que Brussel·les pretén regular l'activitat dels gegants tecnològics, una normativa que s'aplicarà a partir del 2024 i que obligarà a eliminar els continguts il·legals i a frenar campanyes de desinformació o els anuncis personalitzats segons els gustos polítics dels usuaris. I un apunt de cultura, Detallets i els valencians La Fúmiga han guanyat el guardó de forma compartida de Grup Revelació a la 20a edició dels Premis Arcs, dedicat a la cultura musical, a la indústria musical. Per la seva banda, La Pegatina s'ha endut el premi a millor gira d'artista o d'autoria pròpia. També destaca el reconeixement a la programació musical per part del Festival Jardins de Pedralbes o les Festes Majors de Lleida. Els Premis Arc s'han donat aquest dimecres a Lleida i per primer cop en dues dècades s'han celebrat fora de Barcelona. I ara els esports amb l'Ur